Segons informa la plataforma d'activistes d'habitatge de Blanes, molta gent de la tercera edat no rep una pensió digna, per la qual cosa té dificultats per arribar a final de mes. Un dels efectes d'això és que no poden fer front al pagament de les factures relatives al consum de la calefacció i que, per tant, viuen en situacions de pobresa energètica que poden perjudicar la seva salut, especialment els mesos de més fred.
Infovespre comarcal.
Benvinguts de nou a l'informatiu Coneix. Durant 30 minuts, les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Un equip internacional d'astrònoms ha descobert un nou planeta temperat de la mida de la Terra, que ha entrat immediatament en el club dels millors candidats per acollir vida extraterrestre. Batejat com a Ross-128b, aquest planeta fa una volta cada 10 dies a l'estrella Ross-128, una nana roja petita, tranquil·la i freda, en comparació amb el Sol. I tornant a la Terra, i més concretament a Catalunya i a la nostra comarca, seguim parlant de la vaga d'examinadors des de Calella i de la nova convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges buits per tal que es posin a disposició de la Borsa Local d'Habitatge de Tordera. A l'edició i locució, Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem.
L'actualitat de Tordera, Calella i Palafolls, a l'informatiu vespre.
Moment tot seguit de repassar titulars. Es reprenen les negociacions per desbloquejar el conflicte laboral dels examinadors de trànsit. La plataforma d'activistes d'habitatge de Blanes alerta que molta gent gran no pot pagar la calefacció. Oberta la convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges buits que els posin a disposició de la Borsa Local d'Habitatge a Tordera. L'Ajuntament de Palafolls impulsa des de l'àrea de promoció econòmica una nova edició del taller d'ocupabilitat per competències. L'Ajuntament de Calella crida a presentar candidatures per a ser defensor de la ciutadania. El Departament de Salut engega un programa de detecció precoç de càncer colorectal. Les obres de renovació del carrer Bruguera a Calella s'aturaran per Nadal. La regidoria d'habitatge de l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha posat en marxa el servei de borsa d'habitatges d'inclusió social al municipi. El Teatre Claver de Tordera torna a participar en el festival El Més Petit de Tots. La duplicitat de l'administració pública debat avui a l'aula d'extensió universitària a Calella. La fundació privada Oncolliga Girona tindrà a Blanes un nou local. I aquest passat cap de setmana l'escola tordarenca de karate Kikousin de Daker Gym va aconseguir 5 podis. Pel que fa al temps, en general l'ambient ha estat assolellat a tota la comarca amb intervals de núvols prims durant la tarda. No s'esperen precipitacions, els vents fluixos força 2 a 3 de component nord-oest a primeres hores i del sud durant la resta de la jornada. Repassats titulars, ara sí, entrem en matèria. Es reprenen les negociacions per desbloquejar el conflicte laboral dels examinadors de trànsit. Continuen les negociacions entre el sindicat Sextra, Associació d'Examinadors de Trànsit, i la Direcció General de Trànsit per desbloquejar la vaga d'examinadors que el conjunt d'estat espanyol ha afectat més de 170.000 proves pràctiques de conduir. Els examinadors reclamen millores professionals i també una millora de complement específic salarial d'uns 250 euros al mes. En la reunió d'ahir, la DGT va presentar una contraproposta que contempla una part econòmica i una altra professional. Les dues parts es van emplaçar a seguir negociant. Avui, les assemblees provincials del sindicat Sextra hauran de decidir si accepten o no l'oferta. Possibilitat d'acord per desconvocar la vaga d'examinadors de trànsit que continua en peu des del mes de juny i que afecta a les convocatòries de cada dilluns, dimarts i dimecres. Els alumnes no poden fer la prova pràctica de conduir si l'examinador s'acull a l'aturada de protesta. Ahir es van prendre les negociacions de nou amb la Direcció General de Trànsit després de 3 mesos d'absolut trencament. A la reunió es van presentar una proposta de millores econòmiques i professionals que ha permès apropar posicions, però que està condicionat al vistiplau que hi doni el col·lectiu de treballadors. Segons dades de la DGT, el conflicte laboral ha provocat la suspensió de més de 170.000 proves pràctiques de conduir i pèrdues milionàries en el sector de les autoescoles. Es confirmarà, segons la Confederació Espanyola, el tancament de 34 empreses. Merche Ruiz, de l'autoescola Calpín de Calella, recordava ahir que la vaga està afectant a les empreses, però també especialment als alumnes que volen treure's el carnet.
Des del mes de juny fins ara hem examinat 5 vegades, quan hauríem d'haver examinat pues, 3 cops al mes, pues, unes 15-16 vegades, des del juny a aquest mes de novembre. Hi ha uns 25-30 en llista d'espera per poder-se examinar, que es van aprovar la teòrica el mes de maig, juny. Si l'alumne vol fer pràctiques, les fa, va fent, però clar, no és el mateix volum de feina quan un treballa entre 7 i 8 hores pujat al cotxe a treballar-ne 3, el volum ha baixat bastant. El TAP trigarà molt a destapar-se perquè presentant 2 alumnes per professor, que és l'únic que ens permetran, pues ja m'explicaràs. El TAP es pot trigar molt a treure's.
Les autoescoles entreveuen un possible col·lapse de sol·licituds per examinar-se de la prova de teòrica del carnet de conduir en el moment que es desconvoqui la vaga. Anem a Blanes. La plataforma d'activistes d'habitatge de Blanes ha volgut fer un avís en termes d'emergència social alertant que una part important de gent gran del municipi no pot fer front a les despeses que comporta utilitzar la calefacció. Segons informa la plataforma, molta gent de la tercera edat no rep una pensió digna, per la qual cosa té dificultats per arribar a final de mes. Un dels efectes d'això és que no poden fer front al pagament de les factures relatives al consum de la calefacció i que, per tant, viuen en situacions de pobresa energètica que poden perjudicar la seva salut, especialment els mesos de més fred. La plataforma alerta que viure per sota dels 18 graus pot ser causant de perjudicis en la salut d'aquestes persones d'edat avançada. La plataforma denuncia també que companyies elèctriques com Endesa continuen tallant el subministrament elèctric a les persones amb vulnerabilitat social. Aquestes persones moltes vegades no informen de la seva situació per por o per vergonya, per la qual cosa el seu entorn i l'Ajuntament desconeixen la realitat que viuen. Per això la plataforma d'activistes d'habitatge de Blanes ha exigit a l'Ajuntament de Blanes que actuï cap a aquests casos de pobresa energètica per evitar d'aquesta manera que les companyies puguin continuar els talls de llum a les persones amb situació de vulnerabilitat social que no poden fer front a les factures. Parlem de Tordera. Oberta la convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges buits que els proposin a disposició de la borsa local d'habitatge. El context actual de crisi econòmica i social té importants conseqüències en el benestar de les persones i l'activitat econòmica, posant en perill l'accés a l'habitatge i el seu manteniment. L'Ajuntament de Tordera, mitjançant l'oficina local d'habitatge, té la voluntat d'atorgar subvencions a persones propietàries d'habitatges que els incorporin a la borsa de lloguer social de Tordera. L'objectiu d'aquestes subvencions és establir mesures de foment i de suport al programa de mediació per al lloguer social, per incentivar el creixement de l'oferta de pisos a preu assequible de la borsa de mediació de lloguer social de Tordera i fomentar d'aquesta manera la sensibilització de les persones propietàries d'habitatges buits sobre la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d'un servei sense ànim de lucre i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer inferior al del mercat. La mesura de foment consisteix en l'atorgament a les persones propietàries d'una subvenció econòmica per a les reformes i o adequacions de l'habitatge buit de què disposen, amb la condició de posar-lo a disposició de la borsa de lloguer social de Tordera un mínim de 3 anys, ho explica la regidora socialista Toñi García.
A 2.500 euros per als propietaris que vulguin fer arreglos o que vulguin posar el seu pis, fer la pintura o arreglar la cuina, fins a 2.500 euros pels propietaris, i aquests pisos després els tenen que posar a disposició de la borsa de lloguer de l'Ajuntament. I nosaltres després aquests pisos li donarem a les famílies que estan apuntats a la borsa i que ho necessiten. Creiem que aquesta és una ajuda molt important pels propietaris, que estaran recolzats per l'Ajuntament, no només se li dona aquesta ajuda econòmica, sinó també tindrà l'ajuda a l'assegurança de risc de l'habitatge, tindrà també un aval lloguer de 6 mesos, el contracte de lloguer el gestiona l'Ajuntament, és a dir, entrem en que se li dona moltes ajudes als propietaris perquè puguin posar aquesta disposició als pisos.
Amb aquesta mesura s'espera, a més de facilitar l'accés a l'habitatge, millorar l'estat del parc d'habitatge del municipi i promoure l'activitat dels industrials dedicats a la reforma i a la rehabilitació. García destaca que fins al moment diversos propietaris s'han interessat en la iniciativa.
Aquesta ajuda ja l'havíem comentat en els anteriors plens, quan vam entrar, sobretot vam explicar que una de les mesures que prendríem seria aquesta, i ja s'han anat apropant a propietaris preguntant quan sortiria aquesta ajuda, en què consistia i què era el que tenien que fer per poder tenir aquesta ajuda. Això ajudarà, altres municipis ho han engegat, no és una proposta que hagi sortit de l'Ajuntament de Tordera, sinó també n'hi ha altres ajuntaments que ho han fet i la van proposar perquè en els altres ajuntaments havia donat bons resultats. I llavors vam pensar que si en altres municipis ha donat bons resultats, perquè a Tordera no anava a donar bons resultats. Evidentment, no serà el resultat de solucionar tot el problema, sinó és una eina més per poder solucionar el problema. No només a Tordera, és un problema ja a nivell de Catalunya i de l'Estat també. A Espanya tenim molt poc habitatge públic, molt poc, i tenim una gran demanda. Davant de no només de la gent que no té feina i té problemes econòmics, sinó també davant de les persones que estan treballant i no poden fer front al seu lloguer. En aquests moments ens trobem en aquesta situació, en que els lloguers cada vegada estan pujant més, i per tant la gent no pot fer front a la despesa de lloguer perquè els salaris han baixat i tenim un problema amb els salaris. La gent està cobrant molt poc i té que fer front a moltes despeses.
Per tant, totes les persones propietàries interessades en... 1, 2, 3. Per tant, totes les persones propietàries interessades en acollir-se a la convocatòria de subvencions poden fer-ho fins al 30 de desembre de 2017 a l'OH de Tordera.
Infovespre comarcal. Un informatiu presentat per Joan Bosch amb el suport dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Calella, Ràdio Palafolls i La Xarxa.
Palafolls ofereix un nou taller d'ocupabilitat per competències. L'Ajuntament de Palafolls impulsa des de l'àrea de promoció econòmica una nova edició del taller d'ocupabilitat per competències. Aquesta proposta, organitzada des del Consell Comarcal del Maresme, té per objectiu la millora de l'ocupabilitat de les persones que hi participen. En aquest sentit, es potencia que les persones sàpiguen posicionar-se, definir els seus objectius i preparar-se per l'autogestió que sigui necessària en els seus propis projectes professionals. Ho ha explicat a Ràdio Palafolls, Imma Rovira, que és tècnica d'ocupació de l'Ajuntament de Palafolls.
És un taller d'una setmana, de 9 i mitja a 1 i mitja, on el que es treballa bastant és temes d'autoconeixement, temes de projecte professional, com enfocar la teva recerca de feina, objectius. Es parla una mica en general del teu projecte, es fa un treball molt d'autoconeixement, s'avaluen competències, quines són les teves competències fortes a desenvolupar i quines són les teves competències que et poden ajudar en trobar una ocupació i en el teu objectiu.
Rovira també ha explicat que una de les novetats d'aquest any de cara a aquest taller és la utilització d'una aplicació informàtica que ha de facilitar la presa de decisions per participants a l'activitat.
A més de tot aquest treball d'autoconeixement, el que es farà també és utilitzar un aplicatiu informàtic que ens ajudarà en la feina d'aquest projecte, en l'execució i en la definició d'aquest projecte professional. Val? Llavors, aquesta aplicació informàtica es anirà treballant en el taller. Unes hores es farà una feina fora d'internet, no? Offline, es faran dinàmiques i es farà treball personal amb la gent, i després es farà a dintre de l'aula d'informàtica treballar amb aquesta aplicació.
Rovira ha informat que, a més, l'aplicatiu estarà disponible des de l'inici de curs i fins a 6 mesos després que s'acabi, per tal que els assistents al curs puguin continuar utilitzant-lo com a eina de suport a les seves propostes i projectes professionals. La iniciativa del taller va orientada tant a persones que ja treballen i volen conèixer les seves capacitats competencials, com també per a persones que estiguin buscant feina. En aquest sentit, Rovira ha destacat que aquest taller també els pot ajudar a la seva recerca. El taller és gratuït i es realitzarà entre el proper 27 de novembre i l'1 de desembre a l'Escola Municipal de Música i Dansa, al MIT, mentre que algunes sessions tindran lloc al Club de Feina del Punt d'Informació. Tornem a Tordera, i és que l'Ajuntament d'aquesta ciutat fa una crida a presentar candidatures per ser el defensor de la ciutadania, una figura que es va acordar crear a principis d'any i que té per objectiu vetllar pel compliment dels drets i les llibertats dels ciutadans en la seva relació amb l'administració. L'11 de desembre finalitza el termini per presentar candidatures al càrrec, que no serà remunerat i que haurà de ser elegit o elegida pel ple municipal i nomenat per l'alcaldessa. El regidor de Participació de l'Ajuntament de Calella, Marc Buch, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió que encara no s'ha presentat cap aspirant.
És una figura que no és remunerada, és totalment voluntària, però sí doncs, que el seu objectiu és ajudar a millorar la qualitat democràtica i ajudar sobretot els ciutadans que tinguin algun problema amb l'administració a que se'n puguin, doncs, el puguin solucionar i els puguin ser, al final, doncs, atesos millor.
Les candidatures poden ser a proposta de persones a títol individual o associacions i col·lectius de la ciutat. S'hauran de presentar mitjançant instància al Registre General de l'Ajuntament de Calella abans de l'11 de desembre, que és quan finalitza el termini establert. En la convocatòria s'indiquen un seguit de requisits.
De ser ciutadans de Calella i han de complir, doncs, també han de ser ciutadans de ple dret segons on es recullen en la llei, i a més, doncs, les incompletats, doncs, que a vegades és el que més preocupa, doncs no poden ser persones que siguin part activa d'un partit polític i no poden tenir, doncs, cap càrrec vinculat amb l'administració, doncs perquè lògicament si tinguessin càrrecs vinculats amb una administració o fossin associats o militants d'un partit polític, doncs lògicament no podrien completar aquesta funció de forma totalment objectiva, i per tant, doncs, entenien que aquests requisits sí que els havien de posar com a incompatibilitats.
Al marge del prestigi personal o professional del candidat o els coneixements i l'expertesa en temes jurídics o de funcionament de l'administració, el regidor de Participació hi ha posat per damunt el compromís i la voluntat del candidat a assumir la responsabilitat i desenvolupar les funcions del defensor de la ciutadania.
Un dia de consulta perquè els ciutadans, doncs, hi puguin anar a veure. I a partir d'aquí, doncs, tot dependrà molt de les possibles queixes que puguin aparèixer. Entenem, doncs, que nosaltres sempre donem la màxima resposta com a Ajuntament, i per tant, doncs, les queixes són poques, per tant, doncs, entenem que el volum de feina no ha de ser molt gran.
El càrrec és per un termini de màxim de 5 anys amb la possibilitat de ser reelegit. El Departament de Salut engega un programa de detecció precoç de càncer colorectal. Cap a 20.000 mares menys ja han participat en el programa de detecció precoç del càncer colorectal, un dels més freqüents a Catalunya, amb 6.000 casos nous cada any. El Departament de Salut s'adreça a la població d'entre 50 i 69 anys, la franja d'edat més sensible. En el primer balanç a la comarca, cap dels participants tenia símptomes de mal funcionament dels budells, però el resultat dels testos, que són molt senzills i es fan a casa, va obligar que 1.185 persones s'haguessin de fer una segona prova que consistia en una colonoscòpia. D'aquests 59 pacients tenien un càncer que encara no havia mostrat símptomes i ja es troben en tractament. També s'han detectat 782 pòlips que s'han pogut extirpar, evitant que es puguin transformar en tumors. El fet de detectar a temps la patologia fa que sigui més fàcil de tractar i que tingui moltes més probabilitats de curació. De nou tornem a Calella. Les obres de renovació del carrer Bruguera s'aturaran per Nadal. Els treballs s'interrompran per evitar que afectin l'activitat pròpia de les festes nadalenques. El carrer es deixarà endreçat i ja se reobrirà el trànsit. El projecte s'aturarà havent enllestit els dos primers trams d'obres i deixant pendent l'actuació només entre els carrers Ànimes i Amadeu. El projecte inclou la remodelació del carrer Bruguera entre Sant Joan i Amadeu. La intenció és fer un parèntesi durant el Nadal, havent deixat deixat al carrer endreçat, allà on s'hi han estat treballant i preparat perquè hi circulin els cotxes. Els treballs es reprendran al gener, al tram entre Ànimes i Amadeu. Amb un cost aproximat de 270.000 euros, la remodelació contempla no només l'acabat en superfície, amb un nou paviment a dos nivells i la col·locació de pilones metàl·liques per separar el voral del vial de trànsit rodat. També s'està substituint la xarxa de clavegueram i de les canonades d'aigua i s'obren nous pluvials. Les obres van començar el passat 2 d'octubre i tenint un termini d'execució de 10 setmanes, ara alterada per aquesta decisió. Malgrat de Mar posa en marxa una borsa d'habitatge d'inclusió social. La regidoria d'habitatge de l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha posat en marxa el servei de borsa d'habitatges d'inclusió social al municipi. La borsa té per objectiu facilitar i garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de persones excloses del mercat residencial o que tenen risc d'exclusió. En aquest sentit, el que es busca és que aquestes persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social tinguin garantit el dret a l'habitatge.
Moltes famílies que en aquest context que tenim doncs, pels seus ingressos queden fora d'aquest mercat de l'habitatge, que l'habitatge doncs, és un dret bàsic i fonamental, i el que intentem ara és obrir un nou projecte que ens permeti buscar habitatge buit a partir del concepte de que un pis buit doncs, pot ser la clau, no? És una oportunitat, i que aquelles persones que tinguin un pis buit doncs, tenen a la seva mà la clau de donar oportunitat, buscar intentar fer més assequibles els lloguers o més proporcionats els ingressos de les famílies i treballar en projecte, un projecte concret en aquest cas amb la Fundació Sergi, d'acompanyament i d'empoderament d'aquestes famílies, per tant, que tampoc acabin depenent d'aquest projecte.
En declaracions a Ràdio Palafolls, la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, Neus Serra, que acabem d'escoltar, ha destacat que el servei parteix de la idea que un pis és la clau, en el sentit que pot ser una oportunitat per a totes aquelles persones que per la seva situació socioeconòmica no poden accedir a l'habitatge. És per això que l'Ajuntament va signar la setmana passada un conveni amb aquesta fundació, concretament la Fundació Sergi, que té per objectiu que les persones es puguin acollir en aquest servei per poder doncs, ser més autònomes en el seu futur. A través d'un pla de treball ha de servir perquè aquestes famílies recuperin l'autonomia i puguin reinserir-se al mercat laboral. Serra també ha explicat que la manca de recursos per fer front a aquesta situació social va fer que es decidís per impulsar aquest tipus d'iniciativa.
Tenim una problemàtica i unes necessitats que són evidents, amb demanda de gent que està en situacions molt precàries i en aquests moments doncs, no disposem de prou recursos per donar la resposta adequada. No? I, per tant, d'aquí va venir doncs, la idea de treballar i impulsar aquest projecte que té una part que és de búsqueda d'aquest habitatge buit per poder posar a disposició de la borsa de lloguer i després va acompanyat també d'un treball social amb aquestes persones o aquestes famílies que puguin ocupar aquests pisos.
Per tal que la iniciativa de lloguer social pugui funcionar, l'Ajuntament ha previst que hi hagi una concordança de preus entre el que costa el lloguer dels habitatges i la capacitat adquisitiva de les persones que s'acullen al servei. Parlem de Tordera i és que el Teatre Claver d'aquesta població participarà en una nova edició del festival El Més Petit de Tots, que enguany arriba a la seva 13a edició. La directora del festival, Eulàlia Rivera, ha explicat que el certamen ofereix una programació rabiosament contemporània que pretén apropar les arts escèniques als infants de 0 a 5 anys. Per fer-ho, aposta per innovadors muntatges que permeten al públic interactuar amb el seu entorn i que compten amb els aforaments reduïts. Eulàlia Rivera explica que el festival està començant a esdevenir un referent en el mapa europeu dels certàmens adreçats al públic infantil.
I crec que l'altre gran regal és aquesta, pel festival és aquesta sorpresa d'aquest interès des de molts directors i professionals d'altres festivals d'Europa, aquest interès en venir i compartir el nostre festival. No? Això vol dir que el nostre festival està travessant fronteres, està anant més enllà i ja podem començar a ser un referent.
De dilluns a divendres, escolta l'informatiu Vespre Comarcal a la teva emissora local.
La duplicitat de l'administració pública debat avui a l'aula d'extensió universitària. De quines administracions podem prescindir és el títol de la conferència que s'ha impartit avui a l'aula d'extensió universitària de Calella. El seu ponent, el doctor en dret Josep Ramon Barberà, ha explicat avui al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió que cap administració pot substituir-ne una altra, però que la realitat d'avui en dia és molt diferent. El doctor Barberà avisa que cal evitar les administracions duplicades per gestionar de forma eficient els recursos disponibles.
Convé, i avui en parlarem, no?, de veure exactament què és el que... allà on hi ha les duplicitats, allà on hi ha dues administracions fent una feina similar, no? I això és el que convé evitar en primer lloc, perquè, entre altres coses, els recursos són escassos, i ho sabem més d'ençà que tenim aquesta crisi instal·lada, i el que convé és destinar-los de manera eficient. Per tant, no només les administracions han de ser eficaces, és a dir, no només han d'obtenir uns resultats que siguin bons per a la ciutadania, sinó que, a més, ho han de fer, deixeu-m'ho dir, senzill, baratet. Com més barat, millor. Com més eficient, millor.
La conferència ha tingut lloc a l'aula d'extensió universitària al Casal de l'Amistat aquesta tarda. La Fundació Privada Oncolliga Girona tindrà a Blanes un nou local. L'Ajuntament de Blanes ha cedit un local municipal a la Fundació Privada Oncolliga Girona a través de la signatura d'un conveni de cessió d'ús per part d'una casa situada al barri dels Pins del municipi. La cessió respon a la intenció del consistori de donar un espai municipal a l'entitat que des de fa uns anys desenvolupa la seva tasca social a la població i que necessitava un espai on poder continuar l'activitat. El local cedit a la Fundació forma part d'una casa de la plaça Argentina al barri dels Pins i que ja acull també una altra entitat del municipi, en aquest cas l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, l'AFIC. Parlem d'esports amb un apunt esportiu, i és que aquest passat cap de setmana l'escola de karate Kyokushin del Diker Gym de Tordera va aconseguir 5 podis. 450 participants varen participar aquest passat cap de setmana al campionat de Kyokushin celebrat a Cornellà. Des de l'escola tordarenca de karate Kyokushin ubicada al Diker Gym de Tordera, 5 alumnes van aconseguir diversos podis d'aquesta competició. Escoltem a Iker Rodríguez i a Marc Rossinyol, campions de la seva respectiva categoria.
Me va anar bastant bé, però en l'últim combat, si l'hagués perd, no sé si havia quedat segon o hagués fet un altre combat. El primer combat me va trobar una mica més difícil que el segon. El segon és que no es cobria i era fàcil donar-li en el cap o, com es diu, o a baix. Tens d'anar a mirar com lluita, i si veus que no s'acobreix, li pots donar o a dalt, i depèn de quin campionat, en el mig ja és punt.
Sí, em va sorprendre molt perquè va ser el meu primer campionat i no m'ho esperava gaire. Molt orgullós de mi mateix i em va agradar molt aquella experiència.
Acabem aquest bloc amb una notícia d'última hora, i és que un veí de Tordera de 85 anys ha estat ferit en un accident a la carretera de Fogars. Un home de 85 anys ha resultat ferit poc greu en accidentar-se a la carretera BV-5122, direcció Fogars de la Selva. Segons la policia local, l'accident ha ocorregut a primera hora d'aquesta tarda i, segons els primers indicis, el conductor hauria perdut el control del vehicle fins a sortir de la via. Com a resultat, un home veí de Tordera de 85 anys ha resultat ferit i traslladat a l'Hospital de Blanes. Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una patrulla de la policia local de Tordera, Mossos d'Esquadra, serveis d'emergències mèdiques i bombers.
Vols saber quin temps farà? Moment de la previsió meteorològica.
Doncs tot seguit anem a conèixer la previsió meteorològica per les properes hores i els propers dies amb el nostre company Quim Serra des del Servei Comarcal del Maresme. Quim Serra, molt bona tarda. Com ho tenim, això?
Hola, bona tarda. Avui jornada que continua sense complicacions, un temps que es manté molt estable i assolellat. De fet, al llarg d'aquesta tarda hem de continuar amb el mateix temps, potser amb algun núvolet prim, però són núvols sempre poc importants. Uns núvols prims que demà augmentaran aquí al Maresme, però que no deixaran de ser això. Núvols alts que, com molt, entrenyinaran una miqueta el cel, però sense més conseqüències. Amb vents que aquesta tarda seran fluixos del sud, tota la costa maresmenca, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà el vent a la tarda girarà sud-sud-oest, també serà poc important i, per tant, la mar continuarà sense complicacions, marejada com molt en petites àrees de marejol. Les temperatures, que després d'aquesta passada nit bastant freda, avui han pujat una mica pel que fa a les màximes, de cara a demà pujant una miqueta més. No obstant això, continuaran força contestades entre la nit freda, sobretot cap a l'interior de la comarca, i el dia força més suau i agradable, màximes que arribaran als 17 o puntualment als 18 graus.
L'actualitat de Tordera, Calella i Palafolls, a l'informatiu vespre.
Doncs nosaltres ens acomiadem ja d'aquest informatiu vespre d'aquest dimecres 15 de novembre a l'edició i locució Joan Bosch amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Res més per la nostra part. Ens retrobem demà a la mateixa hora. A reveure. Adéu-siau.